democràcia, per això. La democràcia no està en joc, ja ho sabem, ja, ja. Però vaja, el rei ha ajudat molt a tenir aquesta democràcia, també és cert, no?
Ja ho porta 30 anys rentabilitzant-lo.
Altres ajudaran, també, sí, sí.
Sí, hi havia algú que deia, escolti, però en aquests últims 30 anys què ha fet més, a part de la que ja va fer, no? Però, home, si per una has de viure tota la vida...
Gràcies, ho deixem aquí. Ignasi Arbussà, Màrius Duran, Daniel Arasa i Carme Torralba. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Són les 9, ara mateix els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Sara Cruz. Després el comentari de l'actualitat, avui amb Manuel Milià, mestre. Parlarem d'un llibre de poemes que ens presentarà el seu mateix autor, Xavier González Costa, i també les seccions de família i matrimoni. Tot això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. El govern espanyol ha manifestat el seu malestar per la decisió de l'Argentina de nacionalitzar YPF, el 57% de la qual pertany a l'espanyola Repsol. En una compareixença conjunta, els ministres d'Afers Exteriors i d'Indústria han destacat que la decisió de Cristina Fernández de Kirchner suposa la ruptura de l'acord verbal a què es va arribar el passat 28 de febrer. Davant d'aquesta acció, l'executiu prendrà mesures contundents, ha dit, que es faran públiques en els pròxims dies. L'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, implica ara el rei Joan Carles en els negocis del duc de Palma. Segons publiquen avui els diaris El País i El Mundo, Torres va fer arribar ahir al jutjat de Palma, que investiga les activitats de l'Institut Nos, tres correus electrònics que provarien que el monarca va intermediar perquè el seu gendre aconseguís negocis. De l'exterior, l'autor confés de la massacre de l'estiu passat a Noruega, Anders Behring Breivik, s'ha declarat no culpable i ha afirmat que va actuar en defensa pròpia davant del tribunal que jutja des d'ahir per l'assassinat el juliol passat de 77 persones. La clau del procés gira entorn a la seva salut mental per determinar si és responsable dels seus actes. I en esports, el Barça és des d'ahir a Londres, on demà visitarà el Chelsea en les semifinals de la Champions. Avui és el torn del Madrid, que juga contra el Bayern. Ramon Castelló, molt bon dia.
Molt bon dia. El Barça va arribar ahir a Londres i aquests dos dies acabarà de preparar l'anada de semifinals de Champions. Recordem que juga contra el Chelsea demà a la nit. Ha fet la Iqueita, són les dues novetats de la convocatòria, on també hi ha quatre jugadors del filial, Oyer, Tello, Montoya i Bartra. Abans de marxar cap a Londres, Andrés Iniesta va assegurar que era inevitable recordar el gol que ell va marcar a Stamford Bridge l'any 2009, però admetia que demà serà un partit diferent i que cal minimitzar les errades. Qui juga avui és el Real Madrid a camp del Bayern de Munic. Els blancs esperen poder marcar algun gol per tenir opcions a la tornada. Ahir Mourinho va comparèixer en roda de premsa, obligat, segons va reconèixer mateix, per la normativa de la UEFA. Del Bayern, va dir el portuguès, és un equip perillós perquè juguen com un equip. El partit d'avui l'oferirà en obert a la visió espanyola aquest vespre de 3:15. Acabem amb la golejada del Getafe contra el Sevilla en Lliga per 5-1 i la victòria en handbol del Barça Interesport contra l'Acadèmia Octavio per 36-25.
Gràcies, Ramon. Coneguem ara com estaran els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Moltes gràcies. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació quan siguin 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens arriba de la mà de Manuel Milián Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milián Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. No són temps bons, evidentment, i jo no voldria tampoc ara exagerar més, perquè la pròpia actualitat ja demostra que estem en temps no bons. Especialment pel país dit Espanya. Espanya havia arribat fa 8 anys a una... un cenital en el qual tothom admirava, i jo ho sentia per l'estranger molt sovint, especialment en Itàlia, admiraven aquest país que Aznar havia portat al capdamunt d'Europa. Creàvem més llocs de treball que ningú, estàvem fent un desenvolupament immobiliari sorprenent, l'economia anava a tot tret, però, esclar, les coses passen. i passen de vegades de la pitjor manera possible. Quan algo falla, falla l'engranatge sencer. Jo tinc la sensació en aquests moments que està fallant l'engranatge sencer. Jo tinc la sensació que en aquest moment aquest país que va ser tan positiu, tan brillant, tan constructiu, tan creatiu fa solament 8 o 9 anys, s'està convertint en una decadència precipitada, accelerada i encadenada. I tinc aquesta sensació perquè no solament les coses no van bé, no solament l'economia està feta un desastre, no solament hi ha 5 milions d'aturats, és que està fallant tota l'estructura del sistema. I em costa dir-ho, però ho vaig a reconèixer. Està fallant tota l'estructura del sistema. Els partits polítics estan absolutament desacreditats. La classe política no té la més mínima autoritat, no se li reconeix. Simplement la virtualitat de dir i reconèixer allò que ella diu com a algo cert e inexorable. La gent creu que menteixen i menteixen els polítics sistemàticament. I la gent se vol agafar a algun lloc i aquell lloc no el troba. És a dir, hi ha un descrèdit moral molt gran de l'autoritat a casa nostra. Si alguna cosa faltava, ha arribat ara. L'única institució que tenia una certa respectabilitat es deia la corona, la monarquia. I tot feia pensar que aquesta institució, al final de tot el camí d'un conflicte, d'un problema, era l'última ràtio, era allò que ens salvaria. Aquesta setmana hem vist que allò no ens salvarà. I no solament no ens salvarà, sinó que probablement no sé si la podem salvar. A ella mateixa, a la institució, a la monarquia. És un fet trist, perquè aquí vam viure el final del franquisme i vam conèixer la transició en profunditat. Qui sabem com se van fer les coses d'aquest país, entenem i comprenem que sense un jove rei moltes d'aquestes coses no s'haguen fet i moltes de les fites que hem arribat no les haguem conquerit. Per tant, per mi, per fora de tota la casuística que hi ha aquests dies de l'escàndol Undergarín, de les pèssimes relacions familiars de la Casa Real, de la falta d'exemplaritat en tantes coses que estem veient, per mi, el més trist és que la institució està trontollant. I està trontollant com capdamunt, com a clau de volta, com a punt neuràlgic del que és el sistema que han construït tots els espanyols a la llarg de 32 anys. Crec sincerament que aquesta és una mala notícia, molt mala notícia. Monàrquics o no monàrquics no importa, en aquest moment ens trobem davant d'un fet irreversible, que és la crisi de la institució. I la crisi portada per unes claríssimes inconseqüències d'algú que hauria de tindre el deure de la respectabilitat. El dret de la respectabilitat, els fets de la respectabilitat. I això, amb una cacera estúpida, en els pitjors moments, amb una sèrie de vanitats i futilitats d'ordre sentimental, amb una sèrie de tonteries, com diuen els vells del meu país, han portat les coses a un punt molt preocupant. I aquest molt preocupant punt és el que a mi avui, especialment, me fa trontollar l'esperança amb un sistema que tots havíem gaudit, que tots havíem construït i que tots creiem que seria heredable pels nostres fills o els nostres nets. Que ha fallat, i acaba el meu comentari, ha fallat el punt axial, el punt cenital d'un sistema monàrquic, la exemplaritat. Avui en dia ni és de dret diví la monarquia, ni l'aristocràcia és un dret de ningú, ni el naixement conferís a la gent una carta de naturalesa suprema. Avui en dia, lo suprem és l'exemple. I aquelles persones, o aquella persona, o aquell polític, o aquella autoritat que perd la capacitat exemplificadora amb la seva coherència i la seva conducta, s'esfonsa. Algo d'això està passant. I, desgraciadament, malauradament, passa al capdamunt del sistema, a la corona. Bon dia.
Ràdio Estel.
La justícia afecta totes les fases de l'activitat econòmica perquè en tot moment té a veure amb l'home i amb els seus drets.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres cap a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Avui estrenes nova samarreta i et sorprèn que et quedi tan bé amb els texans o que tothom et pregunti on l'has comprat. Però el que més et sorprèn és que la samarreta només t'hagi costat 9,95 euros o que t'hagis pogut endur un polo EasyWear per 16 euros, 2 per 28 o 3 per només 36 euros. 8 dies d'hora al Corte Inglés. Et sorprendràs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Tres minuts i serà un quart de deu. Parlarem durant els propers minuts amb Xavier González Costa, fill de Berga, on va néixer l'any 1967, viatger enamorat de l'Àfrica i president de l'organització Viatgers Sense Fronteres. Avui ens visita perquè, com a escriptor autodidacte, ha conreat molt la poesia, la literatura infantil, el teatre i tot allò que pugui venir. Ha col·laborat, per exemple, amb la desapareguda revista Nòmades, ha publicat l'àlbum infantil il·lustrat Dimoni d'Angelet i els poemaris Lluny de qualsevol lloc, Ventrilòquia, i també ha estat finalista del quart Premi Poesia Josep Maria Benet i Caparà 2010. Ha obtingut altres guardons i recentment ha publicat i ha presentat el llibre de poemes D'un cap de dia a l'altre serà una de les referències literàries que tractarem amb el mateix Xavier González Costa durant els propers minuts, aquí ens acompanya en directe a l'estudi de Ràdio Estel.
I ensenyar que només tenim la vida i no es pot malbaratar. D'un cap de dia a l'altre correm a cavall del temps que es desboca i precipita si les regnes no tensem. Solquem mars, pugem muntanyes, fem el cim, fonem glacera, travessem tots els deserts, saltem marges i cingleres. D'un cap de dia a l'altre hem d'aprendre i ensenyar que només tenim la vida i no es pot malbaratar. Beguem-nos als oceans i pixem-nos als volcans.
Estem sentint un poema que és l'epíleg d'aquest llibre D'un cap de dia a l'altre. Xavier González Costa, què comunica vostè amb aquest poema i amb altres recollits en aquest treball?
Hola, molt bon dia a tothom, gràcies per la vostra invitació. Bé, aquest llibre, aquest darrer poemari que he publicat, després de dos poemaris, els primers que tu has esmentat abans, Lluny de qualsevol lloc i Ventrilòquia, que eren uns treballs més experimentals, que s'iniciaven amb una obra de teatre que no he arribat a acabar mai, que parla de la soledat, i que aquells poemes aboquen tot això, diferents soledats de les que ens trobem en aquest món, en què sembla que com més junts estem i més a prop vivim els uns dels altres, més sols ens trobem. Em va venir la necessitat, l'inspiració, no se sap mai, es pot dir de moltes maneres, d'escriure alguna cosa realment sobre mi. A més, la publicació de Lluny de qualsevol lloc, que va ser el primer l'any 2009, va ser a nivell meu personal bastant controvertida, perquè la gent del meu entorn, incapaços, i suposo que és normal, de destriar el que és el personatge escriptor del personatge persona, doncs volien personalitzar amb mi totes aquelles soledats que trobaven en els llibres i que trobaven en aquest llibre en concret i patien, fins i tot la meva mare em deia, por, Xavier, quin greu que em sap que hagis patit tant, jo no me n'havia adonat. Dic, no, mare, al capdavall, això és un treball d'empatització amb diferents soledats, però no sóc jo, tranquil·la. El jo, el Xavier González Costa, és aquest d'un cap de dia a l'altre que presentem ara aquesta primavera i que de cara a Sant Jordi esperem que doncs, la gent que tingui ganes de llegir poesia doncs, puguin comprar molt. I això és un meu dia de cada dia, un meu dia estàndard des del començament fins al final. Aquest llibre està plantejat en tres blocs. Un primer, que seria el pròleg, que està conformat per tres poemes onírics, que serien el meu traspàs del somni a la vigília, i per després 29 poemes l'un darrere l'altre, que no deixen de ser 29 episodis del que és el poema principal, que és el d'un cap de dia a l'altre.
Són poemes curtets, aquests de la segona part.
Sí, n'hi ha de més curts o de més llargs, en funció, esclar, de cada moment, de cada episodi del meu dia que aboquen. I al final hi ha l'epíleg, que és el missatge, l'herència que jo crec puc deixar als meus fills i que el Joan García Borges, membre del Remendaos, un grup de rumba, doncs n'ha fet la cançó que escoltàvem ara a la careta de l'entrevista.
Una cançó que és, doncs, això, un poema musicat i també una manera d'expressar la poesia amb la música. Moltes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos i molt bon dia i benvingut. Xavier González Costa ens acompanya perquè amb la poesia ens expressarà moltes de les seves sensacions. Viure amb la poesia i de la poesia és viable, és creïble per a aquelles persones que tenen inquietud?
Viure amb la poesia jo diria que és imprescindible. Viure de la poesia és impossible, almenys en un país com el nostre. Som un país amb una cultura molt arrelada, amb una llengua preciosa, amb una gran riquesa d'autors, però no hi ha suficients lectors ni de poesia ni de moltes altres disciplines literàries al nostre país com per poder-ne viure. Per tant, has de saber-ho encarar i afrontar com una cosa més dintre del que és la vida d'una persona. Jo sempre faig servir una metàfora de la vida que la comparo amb una taula en la qual hi ha una pota que ha de ser la més gruixuda, que és la família, les persones que estimem i que ens estimen, una segona pota, que és la de la feina, que és aquella que ens permet de guanyar-nos les llenties, i després, per mantenir l'equilibri, una tercera pota, que és la d'aquestes coses que ens fan sentir més rics i millor. Sense les dues primeres, la tercera no fa falta. Si la taula no s'aguanta, no fa falta que hi hagi equilibri. Però aquesta sí que és la que ens dona equilibri. La poesia, l'escriptura, la literatura, a mi em dona aquest equilibri que em permet d'anar passant de dia a dia, vida enllà, en companyia dels meus, en companyia de la gent que m'estimo, i alhora doncs, fent una cosa que m'omple i que m'omple molt, de veritat.
La poesia, d'alguna manera, és el reflex de la vida, per tant, és aquella expressió de sensacions que tots tenim i que potser és bo tenir com a exercici personal.
Sí, és, una miqueta va ser aquest el repte, no?, d'aquest llibre, de dir, sempre la poesia ens porta a coses més al·legòriques i una cosa tan prosaica com un dia de cada dia quedaria, en principi, exclòs de la temàtica d'un llibre de poesia. Doncs, a partir d'això, crec que va ser l'estiu del 2009, de vacances, amb la meva nena, que llavors devia tenir 2 anys, la Blanca, i que no volia dormir perquè no vol anar a dormir mai a l'hora que toca d'anar a dormir, i una amenaça de càstig que sempre jo ja havia pronunciat 1000 vegades al meu altre fill, d'Oriol, que era si no dorms, si dorms et deixo la porta oberta i la llum encesa, però si no dorms et tanco la porta i t'apago la llum. Aquesta cantarella que ell va haver un dia d'inspiració, va dir, això ja és com un poema de la meva vida. per què no en busquem més? I faig això, un dia de cada dia en poesia. I aquest llibre doncs, comença, com t'he dit, amb el pròleg, però el primer poema és El despertador, que és un caligrama del que és el meu despertador de debò. I a partir del despertador, doncs, el trencadís de somnis, i llavors el llevar-se, el no trobar les espardenyes, el passar per la dutxa, l'esmorzar, el marxar, el trànsit fins a la feina, el tornar a casa, a dinar, a buscar els nens a l'escola, al pati de l'escola a les 5 de la tarda, i l'estona fins a l'hora de sopar i l'anar a dormir.
Efectivament, aquest caligrama és cridaner en
és el llibre. Meu despertador, t'ho juro. És el pipi-pipi aquell, és el salta del llit.
Salta del llit, que salta... això a tots ens passa, oi? Quan sí, ens toca llevar-nos sí, sí. I encara més si és per treballar.
Exactament, exactament. És allò de l'anunci aquell de la loteria, doncs és això, eh? El pipi-pipi, salta del llit, salta del llit.
És curiós que hem començat parlant de poesia, parlarem d'altres aspectes de la vida i la trajectòria de Xavier González Costa. En la poesia observem que es combina molt el llenguatge artístic elaborat amb el llenguatge vulgar. De vegades s'utilitzen sí. Adjectius del nostre temps que utilitzen els nostres joves, com el de malparit o altres.
Sí, sí. A veure, al capdavall la poesia no deixa de ser vida. Per tant, la vida està conformada d'un llenguatge que col·loquial o literari, sempre s'havia distingit, però al final la poesia és sentiment i el sentiment s'ha d'expressar com surt. I el llenguatge no és un llenguatge exclusiu de la poesia, sinó que el llenguatge és el llenguatge del sentiment. I quan hi ha coses amb rauxa, la rauxa que et pot sortir, doncs segurament transgrediria algun dels cànons de llenguatge habituals en èpoques passades. Ara, la poesia contemporània doncs, acull, s'agafa i utilitza qualsevol el llenguatge que en cada moment doncs, t'aboca la sensació que et fa posar sobre paper el sentiment que vols expressar.
D'altra banda, alguns poemes també juguen amb la ubicació dels versos a l'esquerra, a la dreta.
Sí,
és
això
un recurs, també.
Això són capricis meus. És una mica, o sigui, tal com escric, és, tal com em ve el cap, és com ho escric. I a vegades un vers surt en cascada d'un altre i per això llavors no segueix l'alineació, la justificació a l'esquerra, sinó que a vegades cau cap a la dreta, cap allà on s'escaigui.
Avui ens acompanya Xavier González Costa, escriptor, viatger, enamorat de l'Àfrica, el podríem definir de moltes maneres. Acaba de publicar D'un cap de dia a l'altre, editat per l'Albí Poesia, un llibre de poemes que, de fet, és la seva quarta obra literària.
El cinquè llibre.
El cinquè llibre.
El meu quart poemari.
Sí, exacte.
El primer llibre que vaig publicar va ser un conte, un àlbum infantil il·lustrat que es titula Dimoni d'Angelet i que es va presentar per al Nadal del 2008 i que és un conte que explica el trànsit d'una nena que debuta fent el paper de l'Angelet als Pastorets, una tradició tan nostrada com aquesta, i que ens passeja per les entranyes del teatre en general i dels Pastorets en particular. Aquell any va ser un any en què hi va haver un boom de Pastorets, que a TV3 es van fer els Pastorets del segle XXI, en els quals vaig poder participar, i tot plegat em va portar a escriure aquest conte. Els poemes dels dos primers llibres, del Lluny de qualsevol lloc i del Ventriloqui, són escrits entre l'any 2003-2004 i el 2007. Per tant, són anteriors a aquest conte, però van sortir a la llum doncs, en posterioritat. I finalment, i abans d'aquest D'un cap de dia a l'altre que ara presentem, hi ha el Perfum de Patum, que és un poemari sobre la nostra festa més arrelada, a Berga, d'on soc jo, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO des de l'any 2005, i que tots els quins conreem algun tipus de disciplina artística i som berguedans en un moment o altre de la nostra vida, tenim la necessitat de fer alguna cosa sobre la Patum. Va passar l'any 2009, a l'any 2011, és a dir, l'any passat, va ser publicat dins del programa de les Festes del Corpus aquest poemari que està compost per 17 poemes. I ara arriba el D'un cap de dia a l'altre, que seria el quart poemari. Entremig també hi ha hagut algunes obres de teatre, però això seria tot el meu bagatge literari.
Aquestes obres de teatre, per cert, han tingut alguna sortida?
Sí, sí, sí. Bueno, les dues que tinc ara que estan publicades. Totes dues han sigut mereixedores de dos premis. La primera, el Premi de la Vila de Gràcia de fa dos anys, que es va estrenar aquesta tardor al Centre Moral Instructiu de Gràcia, precisament, per al mateix grup del Centre de Gràcia. I la segona, que és una obra infantil, que es titula La caputxeta que escombrava l'escaleta, aquesta va guanyar el Guillem de Fac de l'any passat, i precisament aquest cap de setmana, a Igualada, que es fa la mostra de teatre infantil i juvenil de Catalunya, es presentarà el que és el concurs de producció de cara a donar com a premi els drets de l'obra a la companyia que guanyi el concurs, i elaborem, la podrem veure a partir de l'any que ve.
Xavier González Costa, als seus 44 anys, té una experiència ja interessant com a escriptor, també com a actor i com a escriptor d'obres de teatre, però també com a viatger. Hem de dir que també Xavier González Costa va estudiar economia i treballa en el món de les finances des de fa més de 20 anys. Per tant, vostè combina la poesia amb altres feines professionals, perquè potser això de viure, d'escriure només, és difícil.
Com dic en un dels poemes del llibre, que clar, al capdavall no deixa de ser el que us explicava, jo dic que agraeixo l'esforç i la fortuna que m'han permès de guanyar-me les llenties sense haver de matar ossos a cops de roc. Fora neci, si no fos així. És a dir, com tu m'has preguntat abans, si la poesia permetia viure d'ella, no, és impossible. Per tant, malgrat ens haguem de guanyar la vida en altres vessants de la nostra realitat, i que, per atzars doncs, del nostre creixement i de l'escola, i de com t'has anat a espetegar allà on estàs ara, has de mirar de combinar les dues coses. Sí, pot semblar antagònic el fet de que jo em dediqui a una disciplina com és ara doncs, l'economia i, d'altra banda, pugui escriure poesia. Però, bueno, al capdavall, les lletres són les lletres que hi ha en el llibre. També hi ha lletres al banc, és a dir, que ara moltes impagades. Per tant, també hi ha alguna relació.
Bé, per acabar, parlem també de la seva faceta de viatger i d'aventurer. A vostè li ha agradat viatjar des de sempre, des de petit.
Sí, no descobreixes si t'agrada viatjar en ferm fins que no ho fas una primera vegada, però sí que és cert que jo ja de petit passava tots els meus caps de setmana llegint Tintín i Jules Verne, o sigui que alguna inquietud devia tenir. I després de gran he anat a veure si era veritat. He viatjat, mai s'ha viatjat prou, mai es pot dir que has viatjat molt, però sí que he viatjat força i sobretot hem viatjat cap a països més desafavorits, almenys si ens ho mirem des de la vessant econòmica, cap a l'Àfrica, cap a Sud-amèrica. I dic des de la vessant econòmica perquè moltes vegades aquesta gent, les persones que coneixes en allà, molt més desafortunades, molt més pobres, si ens ho mirem des del nostre prisma de societat avançada i occidental, són molt més felices que a vegades persones en aquí que ho tenim tot. Per tant, és molt interessant, és una teràpia aconsellable el de tant en tant poder fer un viatge a un país on la gent no tenen res, però alhora on pots compartir l'alegria de viure, mentre que aquí, quan tornes, et trobes que gent que ho té tot sempre està capficada i amb molts i molts de problemes que es podrien trivialitzar bastant i relativitzar molt.
Xavier González Costa és president de Viatgers Sense Fronteres, un col·lectiu de persones amants dels viatges que es van posar d'acord ara fa uns 10 anys per dur a terme projectes ocasionals adreçats a persones que any rere any van coneixent arreu del món. D'aquesta manera, doncs, s'ha fet associacionisme d'una inquietud que molta gent té, no?, la de viatjar.
Sí, ens vam conèixer una colla de persones que vam coincidir en un viatge experimental al cor d'Etiòpia l'any 90, quan encara aquesta no era una ruta comercial, de la mà d'una agència d'aquí de Barcelona que es diu Tarannà, vam ser com escollits per anar a fer aquest viatge, i en allà ens vam trobar això, una colla de persones amb les mateixes inquietuds. Tots d'una manera o una altra estàvem col·laborant, estàvem intentant de retornar d'alguna forma tot allò que obtenim i que agraïm d'aquestes persones que coneixem quan viatgem arreu del món. I en vam voler fer una organització per poder treballar més, poder aprofundir més i tenir una miqueta més de volum. Des del 99 fins ara estem molt orgullosos, no vull que soni vanitós, però és veritat que amb l'esforç de poques persones i de poques persones en l'organització, però de moltes altres que ens han donat el seu suport econòmic, hem pogut i estem podent tirar endavant tota una colla de projectes per persones que, com deia, almenys econòmicament són més desafavorides que nosaltres.
Doncs felicitats per aquesta tasca sempre molt lloable, la de Viatgers Sense Fronteres. A la web viajerosinfronteres.com es pot trobar tota la informació per si algun viatger, no, vol col·laborar amb vosaltres.
Sí, viajerosinfronteres.com i viatgersensefronteres.cat.
Ens quedem amb ganes de parlar de moltes més coses amb Xavier González Costa, viatger, escriptor de poemes, de contes, d'obres de teatre. Gràcies per la seva presència. Endavant amb un poema que ens vol recitar breument.
Per acabar l'entrevista i per agrair-vos doncs, la vostra invitació, doncs que millor que almenys de fer-vos un petit tast, a part de la cançó que ja estem sentint, d'un parell de poemes que il·lustren una miqueta el que és aquest meu d'un cap de dia a l'altre. En el pròleg, en aquests tres poemes que dèiem, doncs en trio un que fa així. Tant me fa passar la vida escombrant la platja, si a casa hi tinc tres farcells plens de petons que no s'acaben mai. I tant me fa la pols i que arquitectes de la fe s'afanyin a construir castells de copes a preu d'or i a cop de mànec, perquè tinc una bombolla que m'enduc a tot arreu per poder anar a tot arreu i perquè passant l'escombra sempre es troba algun tresor. Una flor no fa estiu, però a l'hivern una flor pot fer estiu al fons d'un cor.
Moltes gràcies, Xavier González Costa. Bon dia i fins una propera ocasió. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 7:45 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la periodista Anna Isabel Tollet dona veu a la catòlica condemnada a mort per blasfèmia. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Amb Hipercor, el teu estalvi creix.
Perquè aquest mes arriba carregat de descomptes que faran més lleugeres totes les teves compres.
Per exemple, el 17 d'abril tens un 10% de descompte addicional en alimentació, perfumeria, neteja, per a farmàcia i mascotes, excepte llits d'inici.
I cada dia, millors descomptes.
Hipercor, preu i per millor.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Diàleg sobre bioètica.
Minuts dedicats a la bioètica, com sempre els dimarts a aquesta hora, ens acompanyen, com dimarts passat, mossèn Xavier Sobrevia, metge i capellà. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Com estem?
Pues molt bé.
Molt bé. I també saludem Inés Espallargas, metgessa de família i membre de l'Associació Catalana d'Estudis Bioètics. Doctora Inés Espallargas, bon dia.
Bon dia.
Recordem que Inés Espallargas ens acompanya des que no pot ser present Isabel Viladomiu, per un motiu doncs, relacionat amb una malaltia, una complicació que al final, gràcies a Déu, sembla que ha quedat en un ensurt. Desitgem des d'aquí a Isabel Viladomiu que s'acabi de recuperar molt bé i que pugui ser entre nosaltres pel seu bé i pel bé de nosaltres i dels oients. Parlem d'una iniciativa impulsada a nivell europeu per un grup de 25 eurodiputats i també amb el suport d'associacions d'una vintena llarga de països que proposen concretament la recollida de signatures per defensar el dret a viure davant el que qualifiquen de mode dominant del menyspreu a la vida. D'aquesta iniciativa a favor de la vida des de la concepció fins a la mort natural parlem avui, perquè és un fet que pot tenir importants conseqüències en la legislació europea, almenys en la mentalitat.
Home, és una bona iniciativa, en aquest sentit, en Palma, amb el que comentàvem potser la setmana passada, doncs, respecte a aquest manifest del 25 de març, en favor de que les lleis espanyoles s'adequin al marc legislatiu europeu, que però des de la sentència del 18 d'octubre del 2011 promou un molt més gran respecte a l'embrió humà, i en aquest sentit no es refereix tant a l'embrió, sinó al dret a la defensa del dret a viure, i sobretot en defensa dels no nascuts. Tenim aquí aquest gran capítol, és a vegades molt dramàtic, perquè clar, jo ara tinc molt contacte amb una dona embarassada de bessons, no? I moltes dificultats, i clar, estava doncs de 18-20 setmanes, i clar, li ofereixen com els mateixos que t'estan doncs oferint l'avortament, perquè és una situació que era d'un de risc i tal, de risc sobretot per les criatures mateixes, no tant per la mare, i t'estan oferint doncs aplicar les tècniques més innovadores a nivell europeu per corregir els defectes que hi havia en la circulació fetal, etc. No? I dius, clar, estem en un sentit de falta de reflexió dintre els professionals de la medicina. Dius, escolta, realment...
Si hi ha alternatives, per què d'entrada?
Tot, no, i poses tots els esforços en una cosa que és bona, però com si no ho fos, perquè també estàs disposat a eliminar i a matar aquestes criatures. Llavors, clar, vivim una certa contradicció important. En el fons, potser el tema és també ideològic, de dir, doncs, aquesta exaltació d'una llibertat sense cap referència a la realitat. I, per tant, doncs, dius, mira, el que em diguin ho faig, però això potser en alguns temes sí que s'accepta, en molts altres no s'accepta. Uh-huh. I llavors, bueno, aquí hi ha aquesta iniciativa, doncs, que ara es recull 1 milió de firmes.
Es tracta de recollir 1 milió de firmes per intentar convertir-ho en projecte de llei. Per tant, és una iniciativa popular a nivell de Parlament Europeu.
Sí, el petit inconvenient que tindrà és que les lleis sobre l'avortament són competència de cada estat. Però jo penso que darrere d'això hi ha una voluntat de promoure, diguem-ne, a part, promoure la vida, però promoure el debat cultural. No? És a dir, no només la defensa de l'embrió per suposat, sinó també la revalorització de la maternitat. Ara sembla que la dona pot escollir avortament o ser mare, en la mateixa escala de valors. I perquè, bueno, ser mare sembla... Jo com a dona, ja veieu que, en fi, em poso en una posició... Doncs penso que és important, no? Que torni a aflorar en la societat la importància de la maternitat. Com a un valor i com a una forma de realització de la dona. Uh-huh. I, per tant, no és el mateix. No és una elecció, sinó que no és, la maternitat no és una càrrega, no és un inconvenient laboral, no és un drama tenir un fill. De vegades pot ser un drama, però el que hem de procurar és ajudar a les mares, no fer desaparèixer el que pensem que és un problema.
La iniciativa, deia, impulsada pels 25 eurodiputats, està conduïda pel vicepresident del Grup Popular Europeu, Jaime Mayor Oreja, i compta doncs, amb el suport d'altres diputats i amb l'ajuda d'entitats. Sí, doctor, sobrevia, perdoni.
No. Bé, el tema, com deia en Salines, doncs no podem fomentar... no es pot, des d'aquesta iniciativa... no es poden canviar les legislacions de cada país i cada país té la seva legislació, a vegades doncs, contra, és a dir, doncs, prohibint i penant l'avortament, com pot ser a Malta o com pot ser a Polònia, com pot ser doncs, a Irlanda, altres països on està molt liberalitzat fins a les 24 setmanes com a Holanda, però sí que en aquesta línia de crear una cultura favorable a la vida i favorable doncs, als no nascuts, i això és molt important. En un món que a vegades, jo recordo un sopar amb algunes persones, doncs bueno, d'un partit determinant, no? I un deia, no, el tema de l'avortament és un tema ja tancat o superat, no? Diguem-ne, com si ja és un tema que ja no es pogués ni parlar. Això una mica fa un any o una cosa així, no? I dius, no,
que sí, hi ha una llei, ja és un dogma, ja no es pot ja discutir.
Sí, com si ja es vés discutit prou i ara dius, no, és un tema que és prou important que no podem oblidar-nos d'ell.
I compte, això pot ser aplicable a qualsevol altra llei, a qualsevol
exacte.
Altra.
No, qualsevol altra, no són definitives. Qualsevol altra injustícia.
Llei, sobretot si és injust, efectivament, però vull dir que des d'un punt de vista de convivència social, sense entrar en qüestions de justícia o injustícia, qualsevol llei es pot canviar, per això hi són, no?
Bé, aquí hi hauria... M'agrada molt el que estàs plantejant tu, perquè a vegades gent que ve del dret, sobretot, planteja com si la llei fos pues una cosa sagrada, intocable, sí. No? Dius, no, les lleis les hem fet nosaltres, en principi han d'estar basades en la realitat, més que en el consens, és a dir, en la realitat de les coses i de les persones, i a partir d'aquí, doncs, creiem, fent un acte de valoració moral de si això és bo o això és dolent, doncs s'acaba fent una legislació que prohibeix, que permet, que potencia una determinada doncs, conducta o no. I és important que nosaltres fem primer la reflexió del que està bé i el que està malament, no les coses estan bé o malament perquè hi ha una llei. En principi, les lleis haurien d'estar sempre doncs, a favor de les coses bones, però a vegades ens trobem que no. I per això també un no té obligació de complir lleis que són moralment injustes. I en aquest sentit, el que a vegades una infermera o un metge o un altre professional de la sanitat o potser del dret digui, bueno, com la llei ho permet, doncs jo tiro endavant doncs, aquesta conducta que no està bé, tu tens una consciència moral i en aquest sentit tu has de dir, jo no estic disposat a signar això, jo no estic disposat a donar aquest pas endavant, i a vegades això pot comportar a vegades certes dificultats i tensions que un ha d'estar preparat doncs, per fer-ho. Igual que com un professional de medicina, a vegades, penso, un professional de medicina ha de saber donar males notícies. I no t'agrada donar males notícies. No. Igual que a vegades t'has d'oposar a una dinàmica en contra de la vida.
Van en la mateixa línia. No oblidar que les lleis no estan per legislar. No hem de legislar, penso, jo soc metge, però no en sé de dret, no? Però no hem de legislar sobre desitjos. Què volem? Volem tenir fills, no volem tenir fills, què vol la dona? Sinó per defensar el dèbil, no? I això, aquesta dinàmica de el que és legal està bé, doncs fa que no ens plantegem reflexionar, això que deia mossèn Sobrevia, no? Que això ha de fomentar la reflexió. Les lleis injustes, doncs les hem de replantejar.
Sembla aquí molt oportú això del desig, perquè de vegades la condició de mare, evidentment no totes les dones són mares biològicament, no. Però no és una cosa que pots triar, jo ho faré si vull, això.
Si vull,
no?
Exacte.
Aquí volia tornar a la notícia, aquesta informació sobre Espanya, li tocaria recollir 45.000 firmes per aportar en aquest allò. Han de veure recollir firmes almenys a 7 dels països de la Unió Europea, suposo que seran molts més també, i en aquest sentit jo penso que seria important no quedar-se en un milió de firmes, sinó potser si hi ha doncs, 3 milions de signatures, doncs molt millor.
Per tant, és viable arribar al milió, creu vostè?
Home, jo penso que si es mobilitza, sí, però també aquí depèn que hi hagi una autèntica
mobilització
perquè
social.
Ara fa poc també va haver-hi una iniciativa a nivell de Catalunya que no es va arribar a les 50.000 firmes. Llavors dius, també aquí cal el treballar-ho i posar-s'hi una mica seriosament perquè si no pot quedar la cosa doncs, una mica fluixa i això doncs, no acaba animant. I finalment també per dir la repercussió, si bé no pot canviar la legislació europea, sí que pot canviar a vegades polítiques de partides pressupostàries destinades a afavorir l'avortament o no. Concretament hi ha la denúncia de que la Unió Europea està, a través de les ajudes al desenvolupament en països del tercer món, afavorint bastant polítiques a favor de l'avortament. I això, doncs, amb una iniciativa doncs, que s'aprovés en el Parlament Europeu doncs, més respectuosa amb els no nascuts, possiblement no es destinarien aquests diners a aquest tipus de pràctiques.
Es destinarien a altres projectes de cooperació, que n'hi ha molts i que segur que és necessari destinar, però que estimulin, en definitiva, la cultura de la vida. Així es diu, no?, en el primer missatge d'aquesta iniciativa, es tracta d'administrar la cultura de la vida més que no pas la cultura de la mort. Algun últim comentari, Inés Espallargas?
No.
Gràcies per la seva participació, Inés
Espallargas,
metgessa de família, i Xavier Sobrevia, metge i sacerdot. Fins la propera. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia.
Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
El Club Més Amics et convida a una experiència meravellosa. La visita a un santuari extraordinari. Del 28 de juny al 2 de juliol, pelegrinatge a Lourdes, unit al pelegrinatge diocesà de l'Hospitalitat. Informa-te'n al 93 409 2770. Vine amb nosaltres a Lourdes, molt més que un santuari. Aquest any, per Sant Jordi, lectura completa de la novel·la Incerta Glòria de Joan Sales. Més de 25 hores ininterrompudes amb la participació d'importants personalitats de la cultura i la política, així com dels ciutadans que ho desitgin. Vols ser tu un d'ells? Apunta't al web d'INECA, www.ineca.cat, I-N-E-H-C-A.cat, enviant un missatge a marató@joansales.ineca.cat o bé al 934-869-754.
Quina bona goma! I dius que les posteriors només t'han costat la meitat?
Esclar, Hipercor té els Firestone de turisme furgoneta hivern amb la seva segona unitat al 50% de descompte.
Genial! I la comoditat?
Comodíssim! El pots finançar en un màxim de 6 mesos sense interessos.
Només als centres amb venda de pneumàtics. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Quan són 3:15, connectem a Jerusalem, amb Jerusalem, com cada dimarts a aquesta hora. Des d'allà, el salesià Joan Maria Bernet ens exposarà el seu tema, el seu comentari de la setmana. Pare Bernet, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi, molt bon dia.
Endavant.
Bé, doncs, no sé si tots us heu assabentat o quin ressò ha tingut a casa nostra la iniciativa d'uns centenars de pacifistes europeus i activistes dels drets humans que volien venir a Israel per tal de visitar els territoris ocupats i encoratjar els palestins a continuar en la seva lluita política. L'any 2010 va haver-hi el seriós conflicte de la flotilla que volia anar a Gaza. Un dels resultats més negatius per a Israel va ser la pèrdua de la Turquia com a país amic i col·laborador. No sabem quins resultats tindrà per a Israel aquesta nova iniciativa, però certament la seva imatge quedarà molt perjudicada, i ens sap greu. Israel ha optat per la via directa, impedir de totes les passades aquesta agrupació estrangera. Ha enviat cartes a les companyies aèries amb llistes negres de noms de persones que havien de ser excloses de qualsevol vol a Israel. Les companyies de França, Alemanya i Itàlia han acceptat, altres no. Han arribat a Israel uns 470 activistes dels 1.500 que se n'esperaven. Uns han estat reembarcats immediatament al país de provinença, altres han estat detinguts i reembarcats més tard. No podent rebre els activistes, es van reunir uns 200 joves palestins a la zona de Jericó amb alguns estrangers residents a Israel. Un d'aquests, un danès, va ser colpejat fortament pel rifle d'un lloctinent israelià que el va tirar per terra. La premsa israeliana se n'ha fet molt ressò. Per exemple, un diari diu: hem insultat centenars de ciutadans estrangers només per sospites i hem donat a l'altra part una victòria sobre una safata de plata. És una vergonya que els nostres polítics no comprenguin que el rebuig dels pacifistes demostra més que cap altra cosa que a l'ocupació israeliana li falta tota legalitat. Un país que respecta els drets humans en els territoris sota el seu control, hauria d'invitar els activistes de pau a visitar el país i a rebre'ls amb flors. Així parla molt lliurement la premsa del país. Els més intel·ligents veuen amb el cor estret com l'aïllament del país és cada dia més gran i la simpatia que gaudia temps enrere es va perdent gradualment amb reaccions com aquestes.
Moltes gràcies per a Joan Maria Bernet, Salesià, pel seu comentari de cada setmana des de Jerusalem.
Esperem... Gràcies a tu, Imàs, i a tots vosaltres.
Això, que el temps de Pasqua ens porti bones notícies. Estarem pendents del seu comentari dimarts vinent, si Déu vol. Bon dia.
Si Déu vol.
De seguida, l'espai de matrimoni i família.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El jueves 19 de abril ven al CaixaForum de Barcelona y acompáñanos en la fiesta final de Clipmetrajes de Manos Unidas. Tu punto de vista puede cambiar el mundo.
Podrás visionar en pantalla grande los mejores cortometrajes de un minuto sobre África.
Disfrutarás de los tambores mágicos del grupo de música africana Engane Nokas.
Conoce África, disfruta África, muévete por África.
Manos Unidas, tu punto de vista puede cambiar el mundo.
19 de abril a las 6 de la tarde en CaixaForum. Te esperamos.
Les coses clares i l'ofertassa, barata.
Tonyina clara en oli d'oliva Albo. Paquet de 3 llaunes, només 4,25 euros.
En comprar-ne dos paquets, de regal dues ampolles d'oli d'oliva verge.
Valor del regal, 4,66 euros.
I per cor, preu i per millor.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
En aquell temps hi havia un dels fariseus que es deia Nicodem. Era un dirigent dels jueus. Aquest home va anar de nit a trobar Jesús i li digué: «Rabí, sabem que ets un mestre enviat per Déu, perquè ningú no podria fer aquests senyals prodigiosos que tu fas si Déu no estigués amb ell». Jesús li respongué: «T'ho ben asseguro, ningú no pot veure el regne de Déu si no neix de dalt». Li diu Nicodem: «Com pot néixer un home que ja és vell? És que pot entrar altra vegada a les entranyes de la mare i tornar a néixer?» Jesús respongué: «T'ho ben asseguro, ningú no pot entrar al regne de Déu si no neix de l'aigua i de l'esperit. De la carn en neix la carn, de l'esperit en neix esperit. No t'estranyis que t'hagi dit: cal que nasqueu de dalt. El vent bufa allà on vol, en sents la remor, però no saps d'on ve ni on va. Així mateix passa amb qui neix de l'esperit». Nicodem replicà: «Com pot ser tot això?» Jesús li respongué: «I tu, que ets mestre d'Israel, no ho comprens? Et ben asseguro que parlem d'allò que sabem i donem testimoni d'allò que hem vist, però vosaltres no admeteu el nostre testimoni. Si no em creieu quan us parlo de les coses terrenals, com podreu creure'm quan us parli de les celestials? Ningú no ha pujat mai al cel fora d'aquell qui n'ha baixat, el fill de l'home. I així com Moisès va enlairar la serp en el desert, també el fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els qui creuen tinguin en ell vida eterna». Aquest fragment del capítol tercer de l'Evangeli de Sant Joan ens serveix avui de punt de partida per a la secció de família i matrimoni, avui sobre néixer de nou, és a dir, a partir del títol d'una glossa, d'una reflexió del jesuïta Lluís Armengol, titulada Déu vol seguir naixent. Analitzem aquest tema a partir del llibre Aixeca't i camina, reflexions sobre la vida quotidiana de Lluís Armengol i Bernils, amb el matrimoni format per Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Bon dia a tots dos, benvinguts.
Bon dia, Ignacio.
Juan Carlos i Susi són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. Néixer de nou. Déu vol seguir naixent. Després de la mort i la resurrecció, néixer de nou.
Por lo que vemos, por el evangelio que acabas de leer, Nicodemo tenía mucha confusión en su cabeza y muchos de nosotros nos pasa igual. Es decir, no sabemos bien qué es esto de tener fe o qué es esto de creer y a veces confundimos las cosas. Sin duda, hay mucha gente que dice que no cree y hay mucha gente que no cree aunque no lo diga. Y esto es debido a muchas circunstancias. Si recordamos, Lavapierre decía que no se le puede hablar de Dios a las personas que no tienen camisa ni techo. Y yo creo que en esto se da lo mismo. Es decir, no podemos hacer que crean las personas que o no ven testimonios o no ven palabras que les convenzan respecto a que crean en un Dios creador, en un Dios bueno, en un Dios misericordioso. Las personas que padecen exclusión, que están más allá de la miseria, en una situación desesperante, difícilmente podemos hablarles desde la perspectiva humana para que crean. Y hay muchas circunstancias. También es cierto que la sociedad en la que vivimos, sobre todo, lo podemos comprobar en los medios universitarios, ¿no?, donde nosotros nos hemos formado, y donde los hijos de la Ilustración creemos de que creer en Dios es una cuestión de cultural de otros tiempos y que solo es, digamos, posible creer en la racionalidad o en lo que se toca y se palpa y se experimenta. Por lo tanto, yo creo que hay muchas razones por las que en este momento hay muchas personas que no tienen la gracia de creer.
Sí, en algunos ambientes te explican de que, por ejemplo, a niños que han sido maltratados, vejados, violados, ¿cómo le vas a hablar de un Dios Padre amoroso? A estos niños no pueden entender que un padre pueda ser amoroso, cuando realmente de los padres han recibido desamor, ¿no? Entonces, en este caso, es muy difícil dar esa imagen de Dios. Pero pueden pasar otras cosas. Mira, en ambientes, a lo mejor como los nuestros, en familias como las nuestras, donde ni han sido marginados, donde se les ha dado testimonio, donde no han tenido malos ejemplos, sin embargo, vemos que los chicos, en un momento determinado de su crecimiento, hacen una opción, por lo menos de increencia o de no practicantes, ¿no? Y como padres tendemos a, podemos llegar a desesperarnos, a desalentarnos, a culpabilizarnos. Y en realidad nosotros también tenemos que aprender a nacer de nuevo, sabiendo de que nuestra tarea ha sido sembrar y que la semilla dará fruto cuando Dios quiera, en la primavera, como es la primavera, ¿no? Que hay que dejar a Dios que haga su tarea y nosotros tratar de seguir unidos a Él para seguir teniendo esa savia que nos va a permitir dar el testimonio. Porque no vamos, la gente que nos rodea no va a ver, no va a seguir nuestro ejemplo por lo que decimos o por nuestras palabras, sino realmente por el tipo de vida que llevemos. Uh-huh. Que eso va a ser el verdadero mensaje, ¿no?
Doncs néixer de nou, Jesús també diu a Nicodem que tregui d'ell mateix la foscor i busqui la llum. També en temps de Pasqua, la llum del foc, no? Que és el néixer de nou de la vetlla pasqual, és molt present.
Nacer de l'espíritu i de l'aigua.
Exacte. Del temps de Pasqua i de la vida en família també podríem dir moltes coses sobre el néixer de nou, no? Recomençar relacions difícils entre pares i fills o entre germans.
O entre los esposos.
O entre els mateixos
cada
esposos,
dia,
naturalment.
Cada dia.
Acabem amb una reflexió a partir d'un altre escrit del jesuïta Lluís Armengol. No es tracta de pronunciar discursos, és tota la nostra vida que parla. No només parla la nostra paraula, sinó també la nostra forma de tractar els altres. La selecció dels nostres interessos, les nostres reaccions davant els esdeveniments, fins i tot parlen els meus ulls, el meu to de veu, els meus silencis. Tot jo parlo, sempre estic transmetent missatges. Què estic dient als altres amb la meva vida? Tant de bo aconseguíssim fer realitat el consell de Teresa de Calcuta. Que ningú no s'acosti a vosaltres sense que se'n vagi millor i més feliç. Amb aquesta reflexió acabem. Gràcies, Juan Carlos Pérez i Susi Losada. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia. Gràcies.
I amb l'espai de Pastoral Familiar i Matrimonial ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8. El Xavi Aguilar a les vies de sol, David García a la producció i la Sara Cruz a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia.
Ràdio Estel.